I arriba aquella hora del matí, que per nosaltres és preciosa perquè és entre intempestiva i plàcida, plàcida per tots aquells que tot just esteu començant a obrir un ull i dieu, mira, ja ha arribat l'hora de connectar-nos amb el Bazar de les Sorpreses, i intempestiva per tots aquells que tot just estan acabant el dissabte, d'alguna manera, que van començar a sortir el dissabte i estan tornant a aquesta hora del matí cap a casa. Doncs per tots ells, ara és aquell moment que ens desplacem a un raconet que ens agrada molt de la nostra geografia radiofònica i de país, que és un carreró empedrat que no hem volgut identificar mai a quin municipi pertany, al final del qual hi ha un edifici sense gaires prestacions ni ínfules artístiques o arquitectòniques, al darrere de la porta del qual hi ha una infinitat de meravelles. És el Bazar de les Sorpreses, i a la porta sempre l'Albert Berlegui. Com estàs, Albert? Bon dia.
Bon dia, Xavi. Com a tot?
Molt bé, molt bé. Sí, sempre ahir, esperant que puguem saludar-nos a la porta. Has tingut bona setmana o no?
Sí, sí, ben engrescada, ben animada. Tu també, em sembla? Vull dir que...
Sí, sí. Sí, sí, hem tingut actes de tot tipus aquesta setmana, efectivament.
Sí, 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 sí.
Bé, deixeu-me dir que agraïment... Perdona?
Tenim cartes, també, eh?
Exacte, tenim més cartes, que d'aquesta manera també agrair tota la gent que continua enviant cartes després de tants anys, perquè ja en portem molts, intentant evitar el moment fatídic de l'Albert Ploretegui rebaixant-se al nivell del Batum i implorant l'arribada de cartes de forma molt lamentable per no tancar la secció, no? Què has seleccionat? Quines cartes han arribat?
Sí, mira, les dues més antigues que tenim. Una està datada el dia 21 d'agost, la signa la Edita Corral, que és una noia, una senyora, que ja ens escriure en certa ocasió, perquè és que vam estar com mig programa discutint a veure quin nom era Edita, no sé si te'n recordes. I que va sortir quasi la Edith Wharton, llavors algú va dir l'Edith Piaf. En qualsevol cas, és una senyora que ens escriu des de Barcelona. Mira, des de Torrent de l'Olla, això és el barri de Gràcia de Barcelona, i amb una lletra macronosquita podem llegir el següent. Estimats a Xavi i Albert, recordo als oients que la meva carta anterior volia retre un homenatge al meu pare, miner a la comarca del Bierzo, a la ràdio i especialment a la professió d'infermeria. Gràcies, Albert, per respondre personalment. M'ha fet molta il·lusió. Sovint al parlar de la sanitat, tant per conflictes com per aspectes positius, en comptes d'agrupar tot el personal que forma l'equip, els mitjans de comunicació i la societat en general ho focalitzen tot en l'ofici del metge. Res més lluny de la meva intenció menysprear aquest col·lectiu, i agraeixo el programa del 25 de juny dedicat a la lletra M de metge. Però, com comento a l'inici de la carta, el meu propòsit és reivindicar la figura de la infermera. Pot ser per la falta de reconeixement i visibilitat de la infermeria, sigui conseqüència dels seus inicis, però el fet que fossin dames d'alta alcúrnia o religioses sense formació ha pogut portar a confondre-ho amb un acte de caritat. Així mateix, el reflexe de l'ofici com àngels de la caritat o de la mort i la utilització de l'uniforme en jocs eròtics tampoc ha ajudat a la seva valoració professional. Un apunt d'història. Florence Nightingale és reconeguda com la fundadora de la infermeria. L'anomenaven la dama del fanal per les seves rondes nocturnes, vigilant els pacients quan la majoria de personal sanitari descansava. Per últim, vull recordar de persones com Pau Donés, que va agrair en públic la feina ben feta del col·lectiu d'infermeria, o de Neus Català, que malgrat viure en temps foscos va exercir aquesta meravellosa vocació en circumstàncies molt difícils. Una abraçada ben forta, Edita Corral, des de Barcelona, des del barri de Gràcia.
Doncs agraïts
i... Ja tenim una primera carta.
I fantàstic per la reivindicació, evidentment, de la professió de la infermeria, que és imprescindible en qualsevol societat.
I la segona carta ens arriba des de la Garriga, ens la signa en Carles Arribas, és un sobre manuscrit, i de dins extraiem un full d'INA 4 amb una tipografia de color blau. Llegim el següent. La Garriga, 30 d'agost del 2023. Benvinguts, Albert i Xavi. Primer de tot, felicitar-vos per al vostre programa, que vaig descobrir a través d'una amiga que fidelment us escolta cada diumenge. He de dir que, donat que sóc un dormilega, he adoptat l'opció d'escoltar-vos dilluns, de camí a la feina. Sé que no és el que més us agradaria, però us he de dir en contrapartida que així la bonhomia del vostre programa s'allarga un dia més, i que sou responsables que vagi amb un somriure a la cara a l'hora més aviat intempestiva, que no pas plàcida, a la que agafem el tren cap a Barcelona. Així doncs, agrair-vos de nou les bones estones que ens feu passar, i a l'Agnès, per compartir-les. Una forta abraçada, Carles. Postscriptum. Pel que fa a la cal·ligrafia, explicar que ve donada de les moltes hores de pràctica de quan estudiava delineació, professió extingida actualment, com els dinosaures, però no pas per un meteòrit. Doncs aquí tenim la carta del Carles, que efectivament té una tipografia, jo conec un parell de arquitectes, una cal·ligrafia molt pròpia per entendre'ns d'aquest col·lectiu de professionals.
Vull de feina tècnica, per entendre'ns.
Ah, això
la
mateix.
La pulcritud tècnica.
Que... Sí.
Deixa'm dir que agraït al Carles i a l'Edita, i agraïts també a tota aquesta gent que hi fan una feina essencial per al tema de la ràdio, que és el boca a orella. Ha estat molt interessant això que digués el Carles, no? Que algú et recomana que escoltis, mira, jo escolto això que tal, uns tipus que surten a les 7 del matí a la ràdio. Ho agraeixo molt, perquè a vegades és una manera d'entrar molt amable, molt empàtica, i efectivament mai sabem, sempre diem que el missatge queda molt clar des d'on s'envia, però mai se sap a on arriba i en quines condicions. I des d'aquí agrair també tota aquesta gent que es dedica a recomanar programes de ràdio, espais de ràdio com aquest, amics, coneguts o d'altra gent, no? Per tant, un agraïment també des d'aquí. I a tots els oients que seguiu escrivint, només animar-vos a que ho seguiu fent, a l'adreça, com sempre és la mateixa, és el Basar de les Sorpreses, a l'Avinguda Diagonal 477, planta número 15, a codi postal 08036 de Barcelona, i com sempre les llegirem totes per estricte ordre d'arribada i Albert Legui us la contestarà una per una. Bé, ara toca passar cap al pàrquing, cap a l'estacionament d'Albert Legui Express. Vaig cap aquí. Tot sembla en ordre. Impolut,
Què?
Porta Què? Bandera, Porta bandera, a veure...
Ah, sí, sí, a veure. Home.
Vermell, què? Bueno,
escolta... Jo res, jo és que...
Ah, tu no?
Jo no l'adivinaria.
Vermell.
Em sonaria, però...
Blanc, negre, aquesta àliga... Jo diria...
Sí,
home, i tant, això és una bandera africana. Però ara estic dubtant de quina és.
Permetem que digui als nostres oients que no estàs consultant al Google ni estàs mirant res, vull dir que és la teva prodigiosa memòria vexicològica la que permet saber, endevinar, esbrinar la bandera que tenim avui al Bàsquet Express.
M'ajuda aquesta mena d'àguila, no sé si és una àguila, aquest ocell que hi ha al mig daurat.
Ui, sí, una pista reveladora,
Home, sí que ho és. Els colors a vegades són els mateixos, però a la que hi ha alguna cosa diferent... Jo diria que és la bandera d'Egipte, però...
Doncs sí.
Bravo.
Ostres, Xavi, nen, però escolta, però molt bé, no? Ostres.
No, m'agrada.
Caram, tu, bon dia. Doncs mira, avui marxarem concretament a la seva capital, al Caire, a una roda de premsa que s'ha celebrat fa pocs dies en una universitat d'egiptologia, i on s'ha presentat una investigació que, encara que pot semblar que té una importància, diguem-ne, molt relativa, pot obrir altres portes per l'estudi d'aquesta apassionant civilització que va ser l'antic Egipte. Es tracta d'unes pintures que podrien ajudar a reinterpretar la imatge que tenim d'algunes figures llegendàries d'aquella època, com és el faraó Ramsès II. Estàs a punt?
Preparat.
Avui no farà falta jersei, ja t'ho dic jo.
No, ja,
més aviat caloreta,
Ja m'imagino.
Sí?
Va,
quan vulguis. Doncs apa, som-hi.
Now to the talk. As you can see, we are, so to say, neighbors with Giza and Giza project. You can see Giza pyramids on the horizon. Here is the Abu Sir necropolis. But of course, today I won't talk about
Què passa? Què passa?
Aquesta gent que... Jo em pensava que eren una mica més animats, Els guies d'aquí ho fan millor,
Jo... Que ja està dormint, has vist aquell?
Sí, home, clar, és que no m'estranya, està fotent un rotllo aquest senyor, de veritat, Anem passant cap aquí.
Mira, és que havia posat el Berlec Express...
Aquí la gent no se'ls pot tocar. Tu saps que la gent aquí, a vegades al món mediterrani, són més tocons. No pots tocar ningú, li has de dir això de excuse me, sir, please. Passo per aquí, llavors, No, que no ens diguin res. Ens anem allunyant d'aquí, perquè s'està fotent un rotllo, aquest home. Bueno, què fem aquí?
Mira, aquesta és la roda de premsa que ha organitzat el govern egipci en col·laboració amb l'American Research Center in Egypt, on han presentat un projecte, la principal conclusió del qual és que la imatge genèrica que tenim d'Egipte, amb aquelles representacions pictòriques on tots van de costat, per entendre'ns, doncs sense cap mena de perspectiva, doncs podrien contenir elements fins ara desconeguts avui en dia.
Però elements tipus què? I sobretot com hi han arribat a la conclusió? conclusió dels anàlisis de la cosa.
A veure, tot plegat és una mica rebuscat. És el que punt de partida ha estat una anàlisi d'una pintura en una tomba trobada en una necròpoli de Tebes, on s'ha observat que el faraó Ramsès II, per entendre'ns, i si us agrada el cinema, el Yul Brynner dels Deu Manaments, la versió de Charlton Heston, doncs apareix amb un collar diferent amb el que sempre s'havia representat. I dius, ui sí, quina cosa més innovadora, no? Però això que hem de tenir en compte, que les correccions en pintures egípcies eren gairebé inexistents, essencialment perquè eren fruit d'un treball molt organitzat, molt regulat, molt meticulós, que requeria molt de temps. I aquests canvis que s'han observat podrien obeir a canvis en el significat i sobretot la simbologia que tenien cadascun dels elements d'aquestes pintures. Perquè, clar, hem de pensar que la història d'Egipte, que gairebé són 5.000 anys, per entendre'ns, ens ha arribat, diguem-ne, com molt compacta, perquè sempre és una reiteració de tota una sèrie d'elements. Bé, del cert, tampoc no se sap si tot això anirà molt més d'una hipòtesi, però de moment això ens serveix, bueno, com a punt de partida per un nou basar de les sorpreses, el que farà el número 320, que dedicarem, doncs, aquest element que, per entendre'ns, serà com clau per descifrar aquest passat. Avui, doncs, la lletra C. La C de collar.
Mira que bé, Orlegui, tenim meravelles aquí dintre i no estic segur que haguem parlat de complements d'aquest tipus, que poden ser en format joia o no. No sé, hem parlat d'arracades i d'anells i d'objectes d'aquests o no?
Mira, d'arracades no, però anells sí que vam fer en el seu moment.
Sí.
Els anells han passat per aquí joies i han passat diamants.
Aha.
Però arracades, per exemple, no han passat.
Ah, mira.
I braçalets tampoc han passat.
Home,
vull dir que,
doncs tenim un camí per aquí també, no?
Doncs sí.
Guarniments que fan servir, que tradicionalment sempre s'han vinculat a les dones, però que, com ara estaves explicant, en el cas del collar o del collaret, també han portat i continuen portant homes.
Sí, més especialment els homes, com veurem, perquè com passa quan tractem objectes que són, diguem-ne, com molt quotidians, sempre hi ha molt més d'allò que és aparent. I aquest complement del vestir que envolta el coll com a adornament és tan antiquíssim, evidentment, com la humanitat. Fa un parell d'anys, per exemple, un equip d'arqueòlegs de la Universitat de Tucson, Arizona, va descobrir a la cova de Nizmoure, a la costa atlàntica del Marroc, un collar els grans del qual dataven d'entre 142.000 i 150.000 anys.
Carai.
El que podria ser considerat el collar més antic del món. I, com deia, sí, si bé la idea arquetípica que tenim tots és que és un adornament femení, també ha estat portat per homes, i en d'altres funcions, perquè el collar ha tingut des de sempre un component gairebé de mulet, no? Per trobar un exemple molt popular, la millor protecció contra els vampirs, recordem que és un collar d'alls.
Clar.
Però també és un símbol d'estatus, de poder. A reis, a papes, a emperadors, sempre han portat collars. Això sense oblidar el component religiós, que és el rosari, en el fons. El rosari deixa de ser un collar,
sí,
també,
senyor.
No?
Sí,
o fins i tot, evidentment, romàntic. Però els collars, recordem, també han estat un instrument de càstig.
O sigui, hi ha la càrrega negativa, també, en el collar. No sé si tradicionalment, més cap aquí, o al llarg de la història ha estat així.
Mira, la imaginació de l'home per causar i infringir mal, com que ja sabem que és infinita,
sí.
És evident que qualsevol artefacte sempre es pot utilitzar per causar dolor aliè. I és evident que al llarg de la història hi ha hagut tota mena de tortures i amb collars com a protagonistes. Durant segles, un instrument de càstig era posar un collar ben pesant als esclaus que havien fugit i que havien estat capturats.
Sí, tant.
A l'Europa dels segles XVI i XVIII hi havia el collar de punxes que en tenien per les dues bandes, pesaven 5 quilos i es posaven al coll de la víctima. I el fregament de les punxes produïa ferides cada vegada més profundes, amb això infeccions i, finalment, la mort. I era com una mètode d'execució, no tan espectacular, evidentment, com la decapitació, però més lent i, sobretot, evidentment, més dolorós.
Oh, quin horror.
Hi havia altres variants, com collars que estaven lligats a pesos incòmodes, però no necessàriament mortals durant un temps, i que pretenien humiliar, com uns que es posaven al segle XVII en alguns llocs d'Europa els joves que no anaven a missa.
Hosti, quina...
Com a símbol de càstig.
Quina conseqüència, no?, el fet d'anar a missa. Doncs vinga, collar...
No vas a missa, collar de càstig.
De càstig.
I per si algú pot pensar que tot això és molt salvatge i antic, doncs, home, no oblidem que al nostre país fa menys de 50 anys es va executar un jove, Salvador Puig Antic,
Hosti,
pel Garrot Vil. que era un mètode salvatge on al reu se li posava precisament una mena de collar. Mm-hmm. Va ser, clar, recordem, una de les... Perdona'm?
Dic que el cas d'en Puig Antic, que és un dels últims morts del franquisme, però és una tècnica, sí, la del garrot vil, que era tradicional del franquisme, no? Un mètode, diguem-ne, d'eliminació de la gent que no estava d'acord amb el règim o dels presoners, molt habitual, i que és absolutament, salvatge, o sigui, d'una forma, sí, terrorífica.
La de Salvador Puig Antic potser ens impressiona més, clar, per la proximitat temporal, perquè no estem parlant de principis del segle XVIII, estem parlant de fa menys de 50 anys, del segle XX, de persones que van conviure amb nosaltres. Sí, recordem, va ser una de les últimes morts del franquisme, i curiosament l'esposa del dictador també estava relacionada amb el tema, perquè recordem que era coneguda amb el nom de La Collares.
El Real Sitio de Aranjuez recibe la visita de la excelentísima señora doña Carmen Polo de Franco, que es cumplimentada por el ministro subsecretario de la presidencia y el director general de Bellas Artes. En la capilla de Palacio se ha hecho una importante...
Duia el mal nom de la Collares, la doña Carmen, sí, com se'n diu, Carmen Polo de Franco, però era un mal nom, diguem-ne, era el coneixement que se li donava, sí, d'ella, no? Molta gent,
correcte,
de cop s'ha traslladat a una època que als cines es veia això que estem sentint ara, no? El nodo, aquell,
sí,
el
sí,
noticiari,
sí,
del franquisme.
El nodo, el noticiero documental. Jo l'havia aconseguit en els últims anys de franquisme, perquè, de fet, va estar vigent fins i tot després de la mort d'en Franco. Jo recordo, i clar, era molt petit, no era conscient de res, i recordo com una cosa com molt rotllo. Era dir, ostres, primer la cosa dolenta de la cine i després vindrà la pel·lícula, no?
Sí, sí, sí.
I sí, recordem, aquí tenim un dels populars nodos datat aquest any del 1966, on tenia protagonisme Maria del Carmen Polo i Martínez Valdés, esposa d'en Franco. Dona, recordem, de gran poder i d'un immens patrimoni que va acumular durant la dictadura, això que tenia debilitat per les joies, especialment pels collars de perles, d'aquí el seu sobrenom, ja que sempre sortia amb ells. Es diu que quan visitava una ciutat, les joieries ja tremolaven, ja que estaven obligades a regalar, entre cometes, aquella joia o collar de la que s'encapritxava.
Bueno,
d'aquí que m'hagués...
No sé si entre cometes, o sigui, era... Si venia a la botiga doña Carmen Polo i començava a mirar-se els collars, ja podies pensar, sí, bueno, doncs aquest l'haurem d'entregar,
Sí, sí, però representa que el regal es fa, diguem-ne, per satisfacció del donant.
No,
i per això he posat entre cometes, diguem-ne, allò que no era precisament, no produïa gaudi de dir, et regalarà un collar de perles, dir que... clar, d'aquí també la història de que s'amagaven les joies més cares quan visitaven les botigues aquestes,
veritat,
i fins i tot es diu que es muntava una mena de fons comú entre el gremi per ajudar els possibles damnificats. La Collares va tocar molt de poder, com també una il·lustríssima de França que va veure's envoltada en una tèrbola història, la del collar.
Qui és la il·lustríssima francesa envoltada en la història del collar?
Doncs mira, l'assumpte del collar és un dels episodis més populars, perquè de fet se coneix aquí, l'assumpte del collar, un dels episodis més coneguts i també segurament més novel·lescos de la vida de la reina Maria Antonieta de França. I es diu que aquest episodi va ajudar els republicans a iniciar la revolució francesa, que acabaria no només amb l'antic règim, sinó també amb el cap guillotinat de la il·lustre monarca. Els protagonistes d'aquesta història, que és molt llarga, no podem explicar, però que també és apassionant, són un collar de 647 preciosos diamants fabricat per dos joiers francesos, però també una astuta arribista anomenada Jean Valois de la Motte i un eclesiàstic molt ingenu que era el cardenal Rohan. Un tramat de conspiracions, un rerefons polític i social molt enrarit en vigílies de la revolució va acabar comprometent a la pròpia monarca, Maria Antonieta, encara que ella mai va arribar a posseir aquest collar que va acabar desmuntant-se. Un collar que sí que va portar Maria Antonieta va ser un al que se li atribueixen un munt de malediccions, el diamant Hope.
Ja fa por, la història d'aquest
Que sí?
D'aquest diamant. Un diamant maleït,
Sí, També conegut com el Diamant Blau, és un collar que per la seva història i pels propietaris que ha tingut ha acabat esdevenint maleït, tot i que aquí, com acostuma a passar, sempre hi ha més pa que formatge. Ha trobat a la mina Kolur, a l'Índia, va ser adquirit per un comerciant francès als vols de l'any 1660 i des de llavors ha passat per moltes mans, entre d'altres, doncs mira, alguns reis de França, com Lluís XIV, el rei Sol, Lluís XV o Lluís XVI, que li va regalar precisament a la seva esposa, la Maria Antonieta. Va ser robat, va passar a la monarquia anglesa, d'allí a una família, la Hope, d'aquí el nom del diamant, que el va tenir en possessió durant prop d'un segle, i els darrers 100 anys van als Estats Units, va tornar a França, fins que l'any 1958 el seu darrer propietari el va donar a un museu on s'exhibeix des de llavors.
Però la part de les malediccions, quin és?
Sí, que bé, a banda, diguem-ne, de les voltes que ha fet, perquè evidentment ha passat, diguem-ne, per moltes mans, és llegendari perquè molts dels seus posseïdors han acabat tenint desgràcies. Ah. Però vaja, jo diria que és molt més un mite que no pas una realitat, sí, però... una mica com el tema de la Tutankamon, eh? Digues,
però
digues.
Si podem tenir-lo lluny, millor, segons com, no?
Això també, eh? Sí, sí, són aquella mena de coses que... Ui, sí, no, no, això no, res, això, res,
no passa
això,
res.
Res,
res. Jo sí, jo res, però bueno, però saps què?
Si de cas que no, sí. Doncs mira, hem comentat que es creu que l'origen d'aquesta joia es troba l'any 1661. Doncs és més o menys l'any en què Vermeer va pintar un dels seus quadres més famosos, La noia del collar de perles.
Home, és una de les grans pintures de Vermeer i que ha inspirat una pila de coses, entre altres, una pel·lícula, no?, que crec que hi havia,
sí,
Scarlett Johansson.
Sí, amb el Colin Firth, si no recordo malament, fent de Johannes Vermeer.
Sí, senyor.
I crec que sortia també el Cillian Murphy, el que veiem ara fent d'Oppenheimer. Doncs mira, fa aquesta pel·lícula de ser del 2003, 2004, doncs mira, fa 20 anys, feia, crec que era com una mena de noviet, per entendre'ns, que tenia la Scarlett Johansson. Però recordem
la història. A tu va agradar la pel·lícula?
Sí, sí, en el seu moment. Mira, jo tinc molta debilitat per les pel·lícules històriques, yeah, m'encanten.
Yeah, yeah.
O sigui, m'agrada molt perquè, d'acord que a més no deixen de ser ficció, però en el fons recreen una època, és com una mena de túnel del temps en què, sense tenir-ne massa idea, pots veure't, diguem-ne, immers en una època que no coneixies i que pots aprendre moltes coses o que et pot donar peu per interessar-te per moltes altres coses, no? I el cas de Johannes Vermeer, home, ja ha sortit en diverses ocasions al bazar. Recordem que va ser un dels pintors neerlandesos més famosos de l'art barroc, va viure entre l'any 1632 i el 1675, va morir amb només 43 anys, va deixar un munt de deutes i 11 fills a la seva vídua, i té una obra molt reduïda, només 33 quadres, i encara que durant un parell de segles va estar com bastant oblidat, avui és reconegut com un dels grans mestres de la pintura del segle XVII. A La noia del collar de perles ens mostra, doncs, el fons habitual d'aquest pintor, una cambra amb una finestra a l'esquerra, per on hi entra la llum, i aquí, doncs, al davant, una noia davant d'un mirall posant-se un collar de perles. L'obra es troba actualment a la Pinacoteca de Berlín i de la capital alemanya va passar, o anirem, als Estats Units. Perquè ja que estem als Estats Units, un altre collar de perles ben famós.
Diríem que això deu ser del més modern que et pots permetre, Albert, no?
Sí,
Glenn Miller és com la línia temporal màxima de modernitat.
Això és el que es deien als anys 70 de rabiosa actualitat, eh? Vull dir que...
Està bé, està bé.
Ostres, és una expressió que s'ha perdut ben bé,
sí,
això,
sí, ja,
eh?
No,
la rabiosa actualitat.
L'actualitat, ja no és rabiosa, no?
Sí, sí, sí. Doncs sí, aquí tenim una de les peces més famoses d'aquest músic, trombonista, arranjador, compositor nord-americà Glenn Miller, autor de tonades tan famoses com aquesta, Collar de Perles, composta per Eddie Lange i Jerry Gray, i estrenada l'any 1941, però també de peces com En Forma o Moonlight Serenade. Miller va ser una figura popularíssima a l'Amèrica de la Segona Guerra Mundial i 10 anys més tard, de la seva mort, l'any 1955, Anthony Mann va dirigir una famosa pel·lícula sobre la seva vida, Música i Làgrimes, que van protagonitzar un esplèndid James Stewart i la June Allison.
Et sembla que ara t'anava a dir, home, ara que m'estàs parlant de cinema, jo crec que els collars, sí, o els collarets a la història del cine han tingut una importància cabdal, eh?
Sí. N'hi ha hagut moltes i, va, només he agafat tres pel·lícules. Sí. I com que estem una mica tontets avui, doncs mira, tres pel·lícules que, curiosament, les tres són ben romàntiques.
Ah.
Va.
Thank you. cançó que no necessita tampoc presentació, no?
Oh, tant. Sí. Una cançó, i és una de les meves grans debilitats al cinema, eh? Una cançó que mai et canses d'escoltar. Recordem, és el Moon River de Desayuno con Diamantes, música de Henry Mancini, amb una Audrey Hepburn icònica al principi de la pel·lícula. Apareixen els títols de crèdit i la veiem amb ella davant de la joieria Tiffany's de Nova York, amb ulleres de sol, menjant un croissant i amb un fabulós collar de perles dissenyat per la pròpia joieria. I, de fet, és una imatge que crec que hauria de ser més o menys aquesta hora, és a dir, 7:45 del matí,
sí,
d'un
senyor.
Diumenge en què no hi ha ningú al carrer, i se'l veu amb ella menjant el primer croissant. Eh?
Sí, sí, sí.
Recordem que qui vulgui repassar aquesta meravella dirigida per en Blake Edwards la pot veure a Amazon, Rakuten, Apple TV i Google Play.
Va, anem amb la segona d'aquestes històries romàntiques, cinematogràfiques, en què els collarets hi tenen un pes important.
¿Estoy bien?
¿Te falta algo?
Sí, pues te aseguro que dentro de este vestido no cabe nada más.
Quizá haya algo en esta caja. No quiero que te pongas nerviosa, solo es un préstamo.
Home, home, gran moment entre Julia Roberts i Richard Gere a Pretty Woman,
sí.
No? Aquell cop que li fa amb la capsa que li tanquen els dits, oi?
Correcte, una capsa que conté, a més, un collar de perles, eh? Tots més o menys tenim en imatge aquesta seqüència, que a més va ser improvisada, segons diuen, eh? Vull dir que no estava al guió. Richard Gere, bueno, aquelles coses que diuen, que dius, bueno, va quedar tan bé que no t'ho acabes de creure, però escolta, ens ho creurem, clar que sí. Aquí té molt de mèrit, evidentment, les veus en castellà. Mercè Montalà i un prodigiós també, Ricard Solans, que posaven les veus a la Julia Roberts i al Richard Gere. Recordem que és l'escena en què, just abans de veure la Traviata, ell li deixa un collar de 23 rubis envoltats de diamants i li tanca la capsa per entendre'n sorprenent-la. El gest, segons es diu això, no estava inclòs en el guió i va quedar tan espontani, diuen que es va deixar. El seu preu, el preu que tenia el collar era de $534,000.
Mare de Déu, senyor.
I sí, és aquelles coses que dius, home, no sé si caldria. En qualsevol cas, la pel·lícula, per qui la vulgui repassar, perquè em sembla que tota la humanitat l'ha vista com a mínim 3 vegades, es pot trobar a Disney+.
Va, anem amb l'últim collaret i l'última pel·lícula, a veure si també és igual de reconeixible. Hombre!
No sé, et sona aquesta pel·lícula? És que no sé
No.
Sí?
No l'he vista, no sé de què m'estan parlant. Home, aquest, la veritat és que pot ser de les bandes sonores més reconeixibles de la història del cine, aquest Titanic, i un dels collarets també més famosos de la història del cine.
Correcte. És un altre collar ben famós, el que porta la protagonista d'aquesta pel·lícula a la cèlebre, diguem-ne, producció de James Cameron, rodada l'any 97, el gran diamant blau en forma de cor, que és el punt de partida de la trama i que va ser elaborat inspirant-se precisament en el Diamant Hope, del qual hem estat parlant abans.
Ah, sí, eh?
La pel·lícula... Sí, o sigui, quan es va fer la pel·lícula i el... Bueno, va haver-hi un senyor que li van encarregar, diguem-ne, que fes la joia, doncs es va inspirar amb aquest Diamant Hope, aquell, per entendre'ns, maleït, de la qual abans n'hem estat parlant, diguem-ne, per fer-lo per la pel·lícula. Per si algú que encara no l'ha vista, doncs també es pot trobar a Disney Plus o Disney Plus, com diuen els cursis.
És Kate Winslet, no? Amb aquest diamant penjant del coll, en aquesta relació intensa que manté amb Leonardo DiCaprio, i que d'alguna manera la pel·lícula en el fons és un flashback, no?
Correcte.
Que acaba tornant al principi, no? D'alguna manera amb el viatge de tornada d'aquest Titanic i d'aquesta vida, la d'aquest Winslet, afectada directament pel que va ser l'enfonsament del Titanic. Es deia, el personatge es deia Rose, no?
Rose. Que és Kate Winslet, però també la Gloria Stewart,
sí,
que és l'actriu que interpreta la Sona Gran, que recordem que per als cinèfils més impenitents, la Gloria Stewart era una actriu dels anys 30 que havia aparegut en pel·lícules de por de la Universal, entre les quals hi ha, per exemple, l'home invisible d'en James Whale.
Ja fa també uns quants anys, del Titanic.
Any doncs mira, 25.
97, eh? Quina barbaritat. Oh, quina barbaritat. Bé, Orlegui, una abraçada, que vagi molt bé.
Adéu.